2FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al 6è programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Us saludem des dels estudis d'Ona Codinenca i des del dial 107.2, un programa en el qual habitualment us donem algunes pistes d'altres indrets del món.
Hola,
i més tard
tarda.
Us expliquem com és la vida en el país que
ja
tractem a cada programa.
Els de
en aquesta temporada,
de
però, observareu algun petit
Castell
canvi.
Tarsol,
però no us desvetllarem ara, sinó que ho veureu d'on es vinant, mica en mica.
I com sempre us dic, cada setmana...
Saludem la Raquel Sanz, bona tarda, Raquel.
Molt bona tarda, Felip.
La nostra, i també la nostra tècnica, la Magdalena Carbonell, com estàs?
Ben estimat.
Ai, que tenia el micro allà dalt. Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Una mica... Tampoc direm congelats,
i,
perquè tampoc
s'han
fet com l'esperàvem, però
també,
sí que amb
dic
aigua, amb una mica de vent...
Ja, ara me'n recordava,
ja avui haig de dir que
tres
sempre me'n recordo del conte dels tres porquets.
El nom que us vinga...
Farà-ho, farà, i la casa...
Bona nit, l'hora que sigui.
Destruirà, perquè, mare meva,
amb claríssim, sempre amb educació.
Que vas caminant pel carrer i se t'endú.
L'hauríeu de veure, està aquí asseguda, amb la manta per sobre...
Són una lleieta, i jo dic que tens molt de fred.
Molt afectuosament.
Sí, sí, bé.
A la gent de Sant
doncs
Feliu.
Doncs bé, en programes anteriors hem dedicat la nostra Codinenca atenció a Pellut, que per cert continua amb rebotes i el d'alunys. Esperem que no
estem
siguin molt greus i que s'acabin
la tarda amb vosaltres. Ens
és una
mica
de llestima, tot i que és
de moment,
una ciutat que també es pot oferir
infinitat
d'atractius ben diferents.
Molt fort, molt
avui,
fort.
Però, canviem d'indret i anem a un altre punt del planeta totalment diferent.
Donarem aquestes notícies que ens porten de corcoll, perquè cada 3 minuts o cada menys de 3 minuts doncs canvien i són noves, o no, millor dir que canvien, no, són noves, i per tant se'ns fa molt difícil anar al minut de la notícia, però intentarem fer-ho, perquè ho fem amb ironia, i aquestes coses que no fan amb ironia sembla que passen millor. Avui a la segona part, com sempre, sabeu que tindrem un espai diferent de la primera mesa. A la segona part avui tindrem a una gran una periodista
ràpidament
que entra
anem a les pistes
que
us duran aquest indret del que avui parlaré. Diuen així:
la primera pedra d'aquest pont es va posar el 9 de juliol de 1357 a les 17:31, que segons l'astrologia i la numerologia donava bona sort, ja que els números que la componen són 1, 3, 5, 7, 9 i tornem enrere 7, 5, 3, 1. Fixem-nos, això sí,
amb
la seqüència de dir, important.
I amb precisió.
La segona pista és que hi havia nadons,
que va ser,
o ja,
que ja és
nadons gatejant per la torre de televisió.
A Washington, als Estats
Units. La tercera
Units,
és que
el jo
d'aquesta ciutat
ven orina
d'elefant. Per cert, és un licor,
parlarem avui amb Raquel Sanz.
I la quarta, i més sorprenent, és que els Rolling Stones van pagar la il·luminació del castell d'aquesta ciutat.
El TN, o sigui, les telenotícies del migdia, que tenen tanta audiència gràcies a ella i a tot el seu equip. Oi, Rafa?
Ja la avança.
Jo aquest programa sense el Rafa no el fa. Jo sí,
dic SMS.
Jo dic que em fa la cosa del poble. Bona tarda. Ja estem aquí una setmana més. Les piles carregadíssimes.
Doncs a
per fer arribar un moment de glòria
a
tots els vostres nostres
ullers
i a totes les vostres cases. I fins i tot als cotxes, perquè podeu posar la ràdio, i el satèl·lit que està per l'espai, que per internet també es poden connectar. També es podreu escoltar, el que
anirem
no pugui estar avui en directe, el dimarts de 19 a 20...
Una ciutat que ha pogut i ha sabut sobreviure a les grans guerres, tot i formar-ne part, i que tot i haver estat conquerida en diversos moments, en l'actualitat disfruta i gaudeix d'una arquitectura bellíssima, i és una de les ciutats més punteres i més importants del centre d'Europa.
Hola, bona estada. Perdona que vaig dir que enviaria l'àudio ahir i se m'ha oblidat per complet. Doncs us conto una miqueta. Pues, jo soc de València i vaig venir a Praga. M'he mudat a Praga 3 vegades i totes accidentalment. I la primera volta que vaig vindre va ser el 2013 per a fer una de Carasmus, i després, bueno, vaig tornar, a vindre a Històries, i ara fa 6 anys que visc aquí. Vaig vindre per estudiar un doctorat i ara, bueno, porto 6 anys treballant en un laboratori i molt bé, la veritat que de moment no em plantejo de tornar perquè crec que per a aquesta feina les oportunitats que tinc en este país són més estables i millors que les que podria tindre a València o pues, qualsevol altra part d'Europa, d'Espanya. Per tant, bueno, estic ací, és una ciutat on es viu molt còmodament, hi ha molts estrangers i, bueno, no sé si necessiteu saber alguna cosa més, em pregunteu.
Vam sentir l'Andreu i la Rosana, una,
ja sabeu que sempre ens explicava que
destacava d'alguna manera la seva arquitectura i d'altra banda la Rosana
avui
ens explicava
no podia ser d'una altra
la comunitat de la ciutat ofereix a la gent que va viure allà, com les oportunitats laborals.
I tal com comenta ella, més tard li preguntarem més coses.
Sí, sí, això
es celebra tant al País
per tant,
Valencià
on anem avui?
Com a les Illes,
doncs avui
com a
marxem
Catalunya.
A Praga.
I este sant que va ser el recensor de l'Illes, també es conegut com Sant Antoni de Núria,
anem, Sant Antoni de Núria, on hi ha aquí,
patró dels animals, va morir així l'any 1756 de la nostra era. Este nom encara no és suposem que de vell, però
i passem
no
directament virgen, doncs, a les notícies
bueno,
més destacades sobre, en aquest cas, Praga.
Herbita.
La primera la trobem el 19 de gener d'Europa Press.
En el dia d'avui,
un incendi en
una
residència
coptos,
de la República Txeca deixa
de gener,
a mínim de 8 morts i més de 30 ferits. Almenys 8 persones han mort i més d'una trentena han resultat ferides de diversa gravetat per un incendi declarat aquest diumenge en una residència de jubilats a la República Txeca, prop de la frontera amb Alemanya.
Després també, uns dies més tard, uns dies més
i aquí tenim la Sofia
abans,
Loren
perdó,
fantàstica
trobem
amb aquest
Aeronews,
mambo italià que és per recordar-nos que hem
de
dir algunes coses
de
del que passarà o del que direm
de
sobre les notícies amb ironia.
I si tirem una mica més enrere
passada,
que l'any passat, el 19 de desembre amb el País, trobem
profanada la tomba del
Gerard Canazzi
Reinhard
Heydrich
al carnisser de Praga per ordre dels aliats i per evitar homenatges al nom del sepultat s'havia esborrat a la làpida després de l'alliberament de Berlín.
Ja tenim un piló de coses que no sabem si no podem participar. Però, a veure, l'Espanya ja té govern. Ja, ho podem repetir perquè abans deia que no n'hi havia, doncs ho hem de repetir perquè ja té govern. I què ha passat amb aquest govern? Doncs el Josep Puigdemont i en Toni Comín,
la Raquel,
el benvolgut nostre Toni Comín, el nostre
sí,
estimat, que solen
em sembla molt curiós que
ja
allà es borren el nom perquè no se'ls faci cap tipus d'homenatge i aquí es faci un dia especial per treure el Franco
on,
de la seva tomba
on,
pagada entre
on,
tots
García
i construïda pels derrotats
i va anar a fer la migdiada
tothom
va fer alguna cosa.
Bé, anem amb les dades bàsiques i comencem dient que Praga és la principal ciutat i la capital de la República Txeca, situada a la vora del riu Moldava, a la regió de Bohèmia Central, se la coneix com la ciutat de les 100 torres,
no,
o la ciutat daurada, la mare de totes les ciutats i el cor d'Europa. Des de 1992, el centre històric és considerat patrimoni de la humanitat per l'UNESCO.
Si parlem de situació geogràfica, Praga es troba al cor d'Europa, a menys de 500 quilòmetres dels mars Bàltic, Mar del Nord i Adriàtic. Pertany a la regió de Bohèmia Central i ocupa principalment l'àrea de Poveruska, Sustava, i en el seu extrem nord-est toca una petita part de l'àrea de
i la República Txeca, la ciutat de Praga, està lleugerament desplaçada al nord-oest del centre geogràfic del país. Per ocell, els processos de sedimentació del riu Moldava amb dues ribes, són els principals causants del relleu de la ciutat. Al voltant del riu i els seus afluents hi ha uns pendents relativament escarpats que acaben en forma de pla en assolir certa altura. Els pendents pronunciats es produeixen a la ribera esquerra del Moldava. L'altitud màxima de la ciutat és de 399 metres,
especialment
al barri de Zicin,
amb cartera,
de la ciutat,
però
i l'altitud mínima és de 177
sí,
metres a l'elaborat septentrional de la ciutat, on
tot
el riu l'abandona. Per tant, la diferència màxima d'altitud és de
222
metres en una àrea relativament petita.
Fa dos dies o tres
té una població
ja no sé,
d'1.308.632 habitants, una extensió de 496,21 quilòmetres quadrats i una densitat de població de 2.637 habitants per quilòmetre quadrat.
La ciutat es divideix en 10 districtes, cadascú cadascun d'ells amb el seu propi estil. Praga es compon per Stare Mesto, centre històric, Mala Strana i Nove Mesto, sent el districte més turístic i també el més gran. Un dels punts de referència de la ciutat és el hall del nucli antic, amb el seu rellotge astronòmic, el districte jueu, que apareix en algunes novel·les de Kafka. Altres atractius que podem visitar a Praga són el pont gòtic de Carles, l'església de Sant Nicolau o els jardins de Praga i el seu castell. Fins i tot Petrín amb el seu lloc d'observació, que és una petita rèplica de la parisenca Torre Eiffel.
Sí, parlem del país, la República Txeca, és un país de l'Europa central sense sortir del mar. Fa frontera amb Polònia al nord, Alemanya al nord-oest i l'oest, Àustria al sud i Eslovàquia a l'est. La capital i la ciutat més gran és Praga, com ja ho hem comentat, i la part històrica de la qual té un gran atractiu turístic. Txèquia està formada per les dues regions més antigues, Bohèmia i Moràvia, i part d'una tercera, Silèsia.
La República Txeca és una democràcia parlamentària multipartidista, en què el primer ministre n'és el cap de govern i el president del cap d'estat. La República Txeca es va unir a l'OTAN el 1999 i a la Unió Europea el 2004. També és membre de l'OCDE, el Consell d'Europa i el grup de Visegrad. Si jo
soy noche, la llengua oficial és el txec, una llengua eslava, si encara que també té moltes altres llengües reconegudes. Si per comunicar-te en anglès no tindràs cap problema. La majoria dels txecs i txeques de la ciutat el parlen molt bé.
Si parlem de la moneda oficial, és la corona txeca i la seva equivalència amb l'euro és un euro seria igual a 25 amb 15 coronas txeques, mentre que una corona txeca serien gairebé 400. És a dir, una corona txeca, com hem dit, tindria ser uns 400.
Són carn i ungla. Dilluns passat, els ministres i ministres del nou govern van prometre el càrrec de l'Europa de la Sardina. No va haver-hi competint perquè tot tenia necessari per agafar les cançons des de ministre. Així que van anar al seu nom per alguns llocs de treball per agafar la cartera.
Aquest estiu no es podien ni veure i ara tots són
com ja hem comentat abans, Praga és coneguda com la ciutat daurada o la ciutat de les 100 torres, però com ens agrada anomenar-la a nosaltres és el cor d'Europa,
ja no
és la ciutat més important de la regió de Bohèmia, té una situació privilegiada en el centre d'Europa i està molt ben comunicada amb els seus veïns, el que fa que visitar-la sigui molt fàcil.
Praga es compon de la unió de cinc antigues ciutats i estava banyada per les aigües del riu Moldava. Tradicionalment ha sigut el centre polític, cultural i econòmic de la República Txeca. La història d'aquesta ciutat comença amb els Boios, un poble celta, el nom del qual deriva la Bohèmia. Aquests habitants van ser els primers pobladors de la zona.
Amb el pas del temps arribaren els germànics, els eslaus i els avars. Però no és fins l'assentament dels mercaders i els artesans del castell dels Premi Lides, quan es pot parlar d'una veritable ciutat.
El 950 va passar a ser part del Sacre Imperi Romà. El 1061, el pròsper assentament va fer que es convertís en la llar dels ducs de Bohèmia i Venceslau I i va concedir el dret de ciutat. Així és com es va formar la ciutat vella.
El 1257, els conflictes amb la població alemanya van donar lloc a que Otàquer II fundés la segona ciutat anomenada Mala Strana, o ciutat petita, i era només per alemanys.
Amb Carles IV d'Alemanya i primer de Bohèmia, Praga es va convertir en la capital del Sacre Imperi Romà. Durant el seu regnat va concedir als nacionalistes txecs la tercera ciutat Nove Mesto i la va unir a les altres amb el famós pont de Carles. D'aquesta època és l'Ajuntament de Ciutat Vella.
La guerra dels hussites va començar el 1419, un moviment crític amb el poder eclesiàstic en no acceptar el rei Segismund, les peticions hussites recollides en els articles de Praga.
Segons més tard, Ferran I va ser escollit rei de Bohèmia i des de llavors, fins al 1918, la història de Praga estarà lligada a Àustria i a la Casa dels Habsburgs.
Després de la defenestrària de Praga, quan els txecs van tirar per la finestra els enviats dels Habsburgs, Ferran I, en venjança, va traslladar la capital a Viena. Després dels assassinats va començar la guerra dels 30 anys, que va terminar amb l'expulsió dels senyors de Praga, els suecs.
El 1598 es va crear la quarta ciutat, al barri del castell de Hatzkall. Els segles XVIII i XIX van suposar un gran creixement econòmic per la revolució industrial, que va atreure la població de mercaders i nobles de tota Europa i ha nombrosos treballadors cecs a fer créixer el sentiment nacionalista.
El 1784, dilluns, Josep II va unificar les quatre ciutats. Un segle més tard es produeix la revolució contra Àustria anomenada la Primavera dels Pobles. Els cecs, com altres pobles de l'imperi austríac, es van rebel·lar i aconseguir l'autonomia, tot i que poc després van ser bombardejats per les tropes imperials.
Amb l'enfonsament de l'imperi austro-húngar a la Primera Guerra Mundial, el 1918 es crea el nou estat de Txecoslovàquia, la capital del qual és Praga.
El 1939 es produeix una altra invasió, en aquest cas per part dels nazis. Aquests van crear un protectorat.
Al finalitzar la Segona Guerra Mundial es va prendre la història de Txecoslovàquia sota el règim comunista.
El maig del 68 francès també va arribar a la ciutat i s'iniciar un intent de superar el comunisme en el qual havien caigut. Aquest moviment se'l coneix com la Primavera de Praga i malgrat que ho van intentar no van saber calcular bé el poder que tenia la URSS en aquell moment.
La crisi soviètica del 89 va fer que la ciutat s'unís al moviment anomenat com la Revolució del Vellut, que finalment va aconseguir la independència de l'URSS i el 17 de novembre es va aconseguir la independència i des de llavors és festa nacional.
El 1993, després de la divisió de Txecoslovàquia en dos estats, Praga es va convertir en la capital de la República Txeca.
Per demanar el cessament de la immunitat.
Ať je nikdy neobrací, blbě křivolaký.
Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na věci kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý blbě kluka,
i abans de doncs tot seguit escoltareu algunes de les notes de veu del nostre que havia estat la nostra entrevista a l'Andreu Safont. No li anava molt bé per temps aquesta hora i per tant ens ha enviat unes notes de veu. L'escoltem.
Doncs el tornar a Praga, si bé havia estat fa uns anys de viatge, van ser unes impressions de brutalitat, de tornar a estar vivint a una ciutat europea, una ciutat important, i de tot i venir per treball, bàsicament i exclusivament, va ser un canvi molt fort, un canvi brutal a la meva vida, en comparació amb l'anterioritat, sobretot pel venir a treballar també. Però és una ciutat que ofereix de tot, ciutat gran, que té tot tipus de serveis, que té els seus parcs,
amb la seva bandera
molt i molt vella, sobretot pel barri antic, i que moltes empreses importants són aquí, amb el qual forma també el currículum d'un treballador, d'una persona, pot ser molt important. Recomanaria visitar de tot el barri antic, especialment el meu lloc preferit, m'atreviria a dir que és Vixera, que és a la línia vermella del metro, que és una espècie d'església amb un cementiri i un mirador de tota la ciutat com si fos una muralla, i per comparacions similar a la meva ciutat de Girona. El seu dia a dia ofereix de tot, ofereix des de opcions com per caminar fora, free tours, com a turista, com a treballador, ofereix tot tipus d'oci. El menjar probablement és una mica més fluix si el comparem amb el de casa nostra, però també els bars, els pubs i les terrasses a l'estiu són de gaudir màxim, una cervesa barata al país que gaudeix d'aquest i d'altres estímuls i amb molt de turisme, cada vegada també més turisme. Crec que tant jo com els meus companys consideren en confirmar i afirmar que Praga és una ciutat molt especial. És una ciutat preciosa i és una de les millors ciutats o les més boniques per viure, a nivell almenys europeu. És veritat que el temps, comparat d'on venim, el menjar també, aquests dos factors, el factor de no tenir mar, de que la natura queda un pèl més lluny a nivell de muntanyes o a nivell de paisatgístic, és veritat, és molt diferent, però també té molts encants i viure, encara sigui una temporada aquí, és fabulós, sigui a nivell de mitjany, d'Erasmus, sigui a nivell de treballador, sigui a nivell de mudar-se aquí. Hi ha molta gent internacional treballant a l'empresa on treballo, ho puc comprovar cada dia i no us sentireu sols.
Els jutges tenen la pell molt fina i no estan acostumats que des del govern els critiquin. I si algú fa, surten amb manada. Aquests jutges han de defensar els seus privilegis. Rafa, què ha passat? Estic tan esperat, tan esperat. Els senyors de la Toma, és que no ho entenc, què està passant ara? Ara ja tenen gobierno.
Passa res que no sigui
doncs bé,
normal en qualsevol
democràcia.
Doncs
aquestes han sigut les paraules de l'Andreu
Pablo
Safont
Iglesia, Pablo
i
Iglesias,
la veritat
perdó,
és que després de sentir-lo tinc moltes ganes de visitar la ciutat,
del nou govern,
oi?
Que per cert pendent, és el primer govern en quatre vicepresidències,
bueno, serà
va dir que les recents sentències dels tribunals europeus
havien
humillat la justícia
doncs
espanyola.
Doncs bé, seguim amb
ja
que veure
els han humillat.
Segurament el,
i la brigada Anzadi, aquells senyors de la toga,
ja que Praga és una ciutat que no deixen diferent a ningú. Compta amb un centre històric preciós, nombrosos restaurants, cerveseries, com ha dit, i locals a mancar. També té un ric patrimoni cultural, on podem trobar monuments, monestirs, esglésies i el castell, on va residir la realesa
que no faci
de Bohèmia.
Ell, que no
des del 1992 és patrimoni de la humanitat per la UNESCO
la justícia,
i és una de les ciutats més maques d'Europa. Podem destacar, per exemple,
m'entraven unes ganes de tirar-me per terra,
fer
la croqueta revolcant-me de
risa, perquè aquests xutxes parlen
d'independència judicial
pistes,
i d'interpretació política quan cada dia estan fent
1357 en el lloc on estava situat l'antic pont
ja
de Judit, destruït el 1342 per unes portes inundacions.
Que si no fos,
originalment
que també
es va construir pel pas de carruatges i tenia 4 carrils.
Que
era l'única forma de creuar de la
volen
ciutat vella al barri
de
Malastre.
De la trona de la
el pont tenia aproximadament mig quilòmetre llarg i 10 metres d'ample. Està construït
de la
sobre 10 arcs
i no facis
i tres torres d'entrada, dos al barri de Malastrana
Rafa,
i una a la ciutat vella. Des del pont podreu tenir unes vistes espectaculars.
Estic molt àgil, jo estic molt àgil.
A principis del segle XVIII, 30 estàtues barroques l'adornen. La majoria d'elles representen els sants venerants durant la Parmigiana, entre els que podeu veure a l'Albert, Sant Agustí, Sant Pàdua, Sant Isarda i el més popular Sant Joan Nepomuc. És el patró de Bohèmia, que va ser llançat al riu de Moldàvia per honrar el rei de Sant Joan IV per guardar el secret de confessió de la seva reina en la capa social. Si toques amb... Sí, una mica, però sí. Aquestes coses amb el rei de Sant Joan. Si los reyes de España no podrían contra los superes, que nadie la llevará. Però fes-ho, eh? Els jugadors els dius, no els dius els dius perquè si no estic mal.
Tot i que ell ha dit molta gent que aneu que no estic mal. Però bé, aquelles danses és l'últim que
estic. Ei, estaven cantant.
La majoria de les estàtues,
però,
d'avui en dia són rèpliques. Les originals estan situades en el Museu Nacional de Praga i en el Castell de... En l'actualitat el pont
veure,
és peatonal i es pot creuar, però
altre que tampoc
recomanem
s'ha pres massa bé
evitar les zones
govern,
de més afluència
perquè
està ple de gent.
Ha estat Felipe Quinto Palito.
Anem amb el Teatre Negre, és una altra de les activitats que podeu fer a la ciutat, que és visitar un dels espectacles més populars. Els actors van vestits totalment de negre i l'escenari també és obscur. Només pots veure els que et volen ensenyar amb els llums de colors. El millor d'aquesta obra és que no parlen, així que només has de preocupar-te d'escoltar la música i gaudir.
I així ho diu
això molt bé,
la carta magna i totes aquestes.
La obra també representa la Xina i Vietnam.
Feia una cara de pomes agres, pobre home. Jo he intentat d'imaginar-lo quan era jove,
no sé,
que també feia
jo,
una cara
aviam,
de pomes agres. Mai somreia, mai, ni quan jugava.
Llavors
no sé, jugava al futbolín com els nens que estan aquí jugant aquí al costat amb nosaltres, estan jugant al futbolín.
Justament,
s'ho passen bé i
ja no està al costat.
Diverteixen tots, ell no. Em feia allò, tuc, i no... Mala cara.
I si parlem de coses que hem de visitar, l'Ajuntament de la Ciutat Vella és un dels llocs que no es
poden veure.
La
seva cara de pomes agres feia patent que no li agradava gens el que li tocava fer.
I consta de diferents edificis, entre els quals es troba la seva torre,
mana moltes coses que
les antigues sales del tribunal, aquest cas
no és naturalment
el
govern que ell esperava i
ho feia patent
amb la seva cara de pocs amics.
I per què
ciutat va ser fundada per l'emperador Carles IV l'any 1348 al voltant de les muralles de la ciutat vella. El que pretenia era convertir la zona nova en un dels punts comercials més importants de la ciutat. El seu ambiciós pla urbanístic va escollir l'antic mercat de cavalls que estava situat a l'actual plaça de Venceslau, el mercat del Fenc, a l'actual plaça Genó-Basnet, i el mercat de Bastia, on es va construir la plaça Carles.
Podria ser, però que són
comunistes. I ara anem al castell,
no,
que va ser fundat l'any 9 pel príncep Borisó.
No diuen segons quines coses que
diuen. I des de llavors ha sigut la residència de la reialesa de Bohèmia i dels principals mandataris de Txecoslovàquia.
Que ell creu que són comunistes, estaven prometent un càrrec amb ell i pensava que no ho volia.
I consta de diversos edificis, temples i carrerons.
I a més li devia dur a la memòria
molt de les zones que voleu visitar. Però nosaltres us recomanem aquestes.
Primer, l'antípalau reial és l'estància més antiga de tot el complex, va ser la residència dels reis fins al segle XIX.
La república
de Sant Jordi, és l'església més antiga.
Això és una democràcia. Complexa. Aquest país
va ser fundada
al
920 i està dedicada a Sant Jordi.
Doncs
avui dia acull una exposició sobre l'art bohemi en el segle XIX i també serveix com a sala de concerts.
Però el seu besavi...
També el carreró d'or. El seu carrer està situat al costat de l'antiga muralla gòtica del castell i va ser construït durant el segle XVI per acollir els guardes de l'emperador Rodolf II. Rep aquest nom pels orfebres que el van habitar durant el segle XVII.
Canvi de guàrdia. Es realitza tots els dies a cada hora, de 9 del matí a 6 de la tarda, enfront a la porta principal del castell. El més vistó, però, és el que realitza les 12 de la nit.
És curiós, eh? Hi ha llocs que no t'esperaves i fan aquestes coses.
Sí?
No sé. Bé, continuem amb la catedral de Sant Vito. Aquest espectacular temple gòtic ha sigut l'escenari de la coronació de tots els reis de la regió. La seva història es remunta al 1344 i la seva construcció va durar gairebé 600 anys. L'interior és preciós i està decorat amb pintures i vidreres de colors impressionants.
Els jardins del castell, construïts l'any 1534 per ordre de l'emperador Ferran I d'Espanya, es van dissenyar seguint el model italià sota les ordres de Giovanni Spaggio i es va decorar amb plantes i arbres amb flors exòtiques. De fet, pensant que les tulipes provenien d'Holanda,
hem escollit aquesta cançó que és tranquil·la,
Praga,
que és de tota la vida,
la primera ciutat d'Europa,
donar-li la benvinguda a la nostra amiga, la periodista Raquel Sanz. Hola, bona tarda, Raquel.
Hola, Tere, què tal?
Com estàs, guapa?
Sí, sí, curiós, oi?
I tant, la veritat és que
Torre
sí,
de Liborca. Està situada a l'extrem del carreró Or i rep el nom d'un dels primers presoners, Dalibor de Cososet. Aquesta torre, cilíndrica, va ser construïda l'any 1496 i va complir la funció de presó fins l'any 1781.
Com t'ha anat aquest temps, per cert?
I amb la llegenda de la torre acabarem aquesta secció.
Segons diu la llegenda, Dalibor va estar pres a la torre i allà va aprendre a tocar el violí.
Home, escolta, jo penso que ara com feu les notícies, el telenotícies, per exemple? Jo aquest matí li deien al Rafa, que també està aquí al meu costat, perquè també comparteix la vida amb mi. Doncs llavors compartim la vida, diguem. Li deia, és que no sé com s'ho poden fer, perquè, clar, ell, la Raquel i tot l'equip, doncs parlen i fan les notícies, se les escriuen i tu te les escrius per llavors poder-les dir bé, no? I explicar-les bé. Però quan a l'últim moment t'arriba una notícia, què fas?
Bé, la veritat és que ara tot va bastant més ràpid que abans, com que ja amb l'entrada de les xarxes socials és tot bastant més accelerat i t'obliga a estar també molt més en guàrdia. Estem acostumats a les últimes hores a improvisar, és molt més habitual això ara ja que fa potser 20 anys. La contrapartida és que la informació és tan ràpida, va a una velocitat tan elevada, que a vegades costa de digerir, fins i tot, perquè tot i que intentes posar-hi un punt de serenor, d'analitzar...
Després del que ens ha explicat l'Andreu, poc ens queda a dir. Conèixer la ciutat de Praga és un dels motius pels quals organitzar un viatge a la República Txeca surt a compte. Praga és una ciutat medieval, el seu centre històric amaga racons de compte i la gran majoria dels visitants queden enamorats. La plaça de la Ciutat Vella és el lloc més turístic i la majoria dels visitants es retroben. De totes maneres, és un imprescindible a la vostra ruta.
I tornes al setembre.
Allà trobareu algun dels monuments principals de la ciutat, com la Torre de l'Antic Ajuntament o el Temple de Tit.
Cal
assenyalar també el Palau de Colts de Kinski, el monument de Jan Hus i el conjunt escultòric
del 2014,
a la zona central de la plaça.
Vas de corresponsal
la torre
de
l'Ajuntament i els rellotges astronòmics són dues de les parades que haureu de fer durant la vostra visita a la ciutat.
Era el teu millor
projecte? El rellotge,
projecte
per si us ho pregunteu, es remunta des de 1410 i heu de veure el seu carrillon, que toca cada hora.
Molt de temps que ho havia... demana per la casa, el que havia d'arribar amb el quan ho van oferir, que hi ha uns 15 anys, una mare va dir, que era un objectiu. Ha sigut sent, però no un objectiu. Treballar fora, perquè m'agrada molt amb el contacte, amb altres figures, amb altra gent, amb altres dinàmiques, amb altres de fora, i ha estat un país que sempre m'ha interessat molt, per un país m'ha de contradiccions també, però és apassionant de quan és un país enorme, i quan finalment es va presentar la possibilitat...
I continuem ja amb la nostra entrevista d'avui. Ella es diu Rosana i porta 6 anys vivint a Praga. Hola, Rosana, com estem? Bona vesprada. Estem parlant des del WhatsApp del mòbil, amb l'altaveu, perquè tots ens entenguem, i bueno, intentarem fer com puguem. Rosana, et volia comentar primer que res que tinc aquí la Raquel, la meva companya.
Hola.
Hola. I res, estava desitjant fer-te una pregunta.
Sí, la veritat és que sí. La meva pregunta ve relacionada amb la nota de veu que ens has enviat, que dius que et vas traslladar allà de forma, bueno, involuntària, no? Que no sabies per què. Llavors, la meva pregunta és com succeeix això? Com te'n vas a viure a Praga sense... pretendre-ho quasi. Sí,
m'he mudat a aquest país 3 vegades i ninguna de les 3 vegades va ser planificat.
Perquè això sempre m'ha ballat pel cap. Tu vas ser
la primera vegada que
en aquella roda de premsa que hi havia l'Obama i el Felip...
I la meva idea principal era anar a Anglaterra perquè volia estudiar.
Tu ho estaves molt a prop, ho vas veure a prop, no?
I a l'Ocinari de Canvi a la universitat em digueren, mira, és una pena perquè ja no hi ha places per a Anglaterra, però mira, si vols anar a Praga i així de repente... Però m'has de contestar ja. I jo, pues sí, pues me vaig. I així va ser, no sé com va ser la primera vegada. Em va encantar, em vaig enamorar de la ciutat, però vaig passar tan de fred aquell any i vaig pensar que jo ja no torni. I després, uns anys després, la mateixa història. Volia fer una altra beca, una empresa, però no. Recalcar un poc si m'agradava el treball en laboratori, no. I també vaig enviar currículums a un munt de llocs i vaig enviar tres a aquest país. País, i vaig acabar a la República Txeca de nou. Aquesta vegada va ser a Brno, que és la segona ciutat més gran del país.
Troba el president dels Estats Units,
i després vaig veure que el treball de laboratori m'agradava molt i vaig decidir estudiar un doctorat. I també vaig enviar currículums aquesta vegada fins i tot a Mèxic, a Estats Units, a Canadà, al Brasil, per tot arreu, a Anglaterra, a Alemanya, i vaig enviar un currículum a Praga i vaig acabar treballant aquí.
És com que la ciutat et crida, no? Sí. Reté. I això de que vas passar molt fred, jo vaig el dissabte. Llavors, tu què em recomanes? Perquè jo soc molt fredolica.
Bueno, no et preocupes, que ara no està fent gens de fred. La veritat que no sé si era el calentament global o no sé què, però la primera vegada que vaig vindre, que va ser el 2009, que ja fa un temps, feia molt de fred. Recordo que les primeres vegades que va nevar estava molt contenta perquè, clar, al meu poble he vist la neu tres vegades, crec. I ja anava fent fotos de tot, veia un arbre amb neu, oh, que bonic, ja anava fent fotos, feia àngels del terra, de tot. I després de tres mesos amb la neu...
Ara has tallat el nostre tècnic
de neu. Mai més en la meva vida.
Però, no et sentia, Perdona.
Que no sé què
En el moment en què tu li feies la pregunta...
Sí, avui
no sé què
havia
passat.
De gossos, la
veritat. És estrany, un dia estrany.
Però clar, jo veia que estava anant a menys 4 i ja estava planificant la meva visita de calor per comprar-me mitjons tèrmics i coses així, llavors... Bueno, aniré preparada, però amb tranquil·litat.
Impressionant, no? És que,
mateix, quan vius aquí, que si vens de turisme. Que, clar, quan vens de turisme passes molt de temps al carrer, per tant, abrigats, però no crec que nevarà ni res d'això. Així, tranquil·la.
Moltes gràcies.
Rosana, una pregunta. La primera vegada que vas anar a Praga, que vas arribar a Praga, sempre ho preguntem, però és que m'agrada saber també què pensa cada persona. Doncs, quina va ser la primera sensació?
bones primeres sensacions.
Perquè evidentment també va cometre errors.
Yeah.
Però
doncs, com t'estava dient, la primera vegada va ser el 2009.
Yeah.
Tu, Raquel, segueixes i, tota la campanya de Hillary i del Donald Trump.
Va estar dins del règim comunista fins als 89.
Tu que estaves més a prop, igual mos pots esclarir alguna cosa.
2009,
per què creus que guanya
Trump? Hi havia algunes diferències.
Per diversos factors.
Coses estúpides, com per exemple la roba que la gent portava al carrer, no sé, els edificis, les construccions... Hi havia coses que sí em semblaven una mica comunistes. I com hem arribat la primera vegada, clar, jo venia a estudiar aquí amb una beca Erasmus, i normalment tots els estudiants tenen la possibilitat de quedar-se a unes residències per a estudiants, que aquí són públiques, són bastant assequibles, però normalment no estan al centre. La ciutat al centre és bonica, amb uns edificis històrics preciosos, però quan et vas allunyat del centre, doncs hi ha molts edificis que encara són de l'època comunista. Són bàsicament unes caixes quadrades amb finestres, no hi ha balcons.
Sí, sí, sí.
I recordé pensar que era molt diferent
jo ja
t'avisaré,
si no et sentiu. Sí, sí, sí. És que m'agrada molt el que dius, és que és molt maco.
I aquella va ser la primera impressió. Després, també pot ser un poc el comportament de les persones, perquè crec que nosaltres som així com molt oberts i els tecs són una mica més observants que nosaltres. Per tant, la primera impressió pot resultar una mica freda. Encara que després no ho siguem, però la primera impressió sempre és un poc més freda.
Hi ha molta diferència. Sí, és el que passa. Quan vas al nord, normalment la gent ho sol dir bastant.
Per tant, aquella...
Després, ens agradaria saber també, per exemple, en el dia a dia, quines coses ens podries destacar que no podríem descobrir com, per exemple, la Raquel Carrera en els seus dies, com a turista. Quines coses ens pots destacar del dia a dia?
I tot i que ja feia dècades... No,
ai, no entenc molt bé la pregunta. Gent, diferències no o...
Sí, sí, com tu l'agafis millor, vull dir... Què ens destacaries del dia a dia? Si vols diferències, diferències del que estem acostumats aquí.
Que va fer que Trump guanyés, perquè Trump tot i ser...
Doncs, per exemple, una diferència que trobo...
És veritat que no venia...
És en la manera de menjar, per exemple.
Sí, però no és molt popular, perquè havia fet un programa de televisió que deia...
Sentar-se a la taula, a dinar, no sé, una mica com ensenyar a comprar. No? I li donen bastant importància, dediquem el seu temps.
Sí.
I els xecs, per exemple, els pots trobar pel carrer menjant un pa que tenen especial, que es diu Rogli, que és així, que és amb esclat. No sé, és un pa així molt danet. I pots trobar-te pel carrer menjant aquest tros de pa amb una... amb un poc de formatge o alguna cosa així, però això ja és un complet.
Porten tota la càrrega i també...
I amb això ja la resta del dia.
No són tan...
Tenen la fama de ser poc transparents.
No, perquè hi ha hagut diferents canvis al llarg de la seva història política,
que
des d'aquí eren governadors arcans.
Per exemple, no són...
Que després mai...
També recordo que també va acusar molt al principi, que és una xorrada, però... venen moltes coses individuals. Per exemple, a València, no sé si posaria a Catalunya, quan tu vas a comprar el bus, la majoria venen com a packs de 4 o una cosa així, i aquí venen molt individuals. Així ve coses relacionades amb el menjar, aquests dos exemples.
Ostres, Raquel, ja saps, si vols un iogurt, sí, falta
sí,
que en compris 4.
Sí, sí, home, però està bé, perquè quan vas de viatge...
Ara, Raquel, el tema de l'impeachment...
I és barat
creus que
menjar
allà? Utilitzar-lo
o hi viure?
Per tornar a revalidar la presidència?
Doncs,
o
era molt barat el 2009, quan vaig vindre la primera vegada. Ara ja no
el Senat és d'ell.
Especialment, viure aquí no és... Els alquilers no són molt barats, de fet, hi ha un problema... perquè com que els salaris són més baixos que altres països de la Unió Europea, doncs hi ha moltes empreses com per exemple Amazon que estan portant centres aquí. Aleshores hi ha molta gent estrangers que venen a treballar aquí a aquestes empreses i clar, això està fent que s'estiga encarit molt el preu dels lloguers. Aleshores el preu dels lloguers no està relacionat amb els salaris. el que està passant amb això, els estrangers que treballen a empreses americanes o europees, doncs pot ser el salari una mica més alt, que el salari va ser xec, i ells es poden permetre viure al centre, però això està fent que les famílies xiques estiguin desplaçant a la perifèria o fins i tot a altres ciutats o pobles que estiguin pegades a Braga i venen cada dia amb el tren o el que sigui. El que sí em sembla més barat és potser l'oci, potser anar al cinema si vas a cinemes així alternatius són bastant barats, i així a sopar, als restaurants, si no vas a restaurants que estan específicament per a turistes en el centre, la resta de restaurants són bastant assequibles. Jo aquí em puc permetre així a sopar fora de casa 3-4 vegades a la setmana, i crec que si estigués a València això no podria fer.
No, aquí tampoc. I què em recomanes, o sigui, per la gent que no vagi a viure sinó que vagi a visitar, ens pots dir algun lloc que no sigui molt conegut però que t'hagi enamorat o robat el cor?
Sí,
potser aquest lloc apareix a les guies, però no està normalment tan concentrat de turistes, i és un dels meus llocs preferits. Doncs hi ha un castell.
Escolta'm una cosa, entre els corresponsals americans,
el New York Times, jo què sé,
aquestes grans empreses que tenen els seus corresponsals a Washington també, com et tractaven a tu? Perquè com veuen TV3? Perquè clar, tu deies que...
Hi ha una església, hi ha també un cementiri on hi ha enterrades algunes persones famoses i personatges de la història txec. I crec que mereix la pena fer una visita.
Molt bé, doncs si puc, la veritat que hi aniré. I ja que estem.
Espera, espera, la Marina, la nostra tècnica està fent, però quina queta que té la Raquel. Sí, sí.
Clar, no, no, és que després potser t'escric en plan, bueno, i això què? Tema menjar. Que si anem allà, què hem de provar? Abans has parlat d'aquests pans que eren com plans, i després hi ha una cosa que també està a Budapest, oi? Que són aquests, no sé com dir-ho, no són xurros, però és com una pasta fregida.
Però tu no vas fer amistat amb cap corresponsal del New York Times, del Washington Post, diguem, no teniu converses, no intercanviàveu res? No, és impossible.
Però ho pots trobar aquí. Però crec que no és tan xec. Després de la... M'esteu escoltant?
Sí, sí, sí.
Sí, t'escoltem, t'escoltem.
És que no sentia sota i no sabies.
Estem prenent notes.
Típica, has de provar el goulash, encara que no és específicament típic de la República Txeca, també cuinen a Hongria, per exemple, però l'has de provar com una espècie de salsa amb carn. La veritat que la República Txeca no és un país per als italians.
Oh, ja d'allò.
I després tenen un altre plat que es diu Svitskova, que aquest sí que pensa que és típic només de la República Txeca, que és una carn també cuinada, sí, sempre carn, amb una salsa, i la salsa és dolça, portonata, i és bastant típic. Normalment l'acompanyen amb un dumplings, és una espècie de massa, com si fos un pa, però està cuit al vapor, i molt típic d'aquí. I després, com a dolços, tenen unes coses que s'anomenen tredelnik, que les veuràs que s'anomenen per el carrer,
però que veig de tot.
I també sembla que tradicionalment no és típic de la República Txeca, però fa molts anys que l'estan fent aquí i al final pensa que es convertirà en una tradició.
I també de totes les maneres i penalment estem en tot l'embolic del procés.
Et
va ser fàcil incorporar-te, i quina diferència vas trobar
l'anglús, goulash, entre la Catalunya
que deixades i la que trobaves?
Dolços entre Bèlgica, no sé com escric, però
bueno. Deixa, després ho buscaré.
És molt difícil recordar les paraules noms txecs, perquè com l'idioma no té res a veure amb el nostre, és molt complicat recordar tots aquests noms.
Tu parles txec?
Bueno,
bueno, per
des d'aquí
parlo tant que pot esperar l'actualitat al detall de la feina, però l'actualitat catalana crec que costava fins i tot d'entendre
no
una mica
una conversació d'una hora
la diferència
xec,
entre el que havia de fer l'1 d'octubre
i
el que
havia
de fer la consulta del 9N, la consulta del 9N la vam anar a cobrir, vam anar a Nova York a la Federació Catalana a cobrir com els catalans
quan em vaig mudar aquí per a fer el doctorat,
costava una mica de palpar
vaig estar 3 anys que sí que estudiava xec i anava a classes i tal, però era molt difícil progressar.
Llavors, com
i després d'aquells 3 anys sempre pensava, bueno, ja, per aquí sí, és que aquest
clar,
any ja mudaré. Després, bueno,
penso
ja, per aquí sí, aquest any ja mudaré.
I al final,
perquè quan Trump va
ser escollit, la campanya va ser molt intensa, perquè
tens pensat tornar o no?
Estaves tot el dia fent cròniques i directes.
Doncs de moment no, perquè la situació laboral aquí és molt millor. Jo em dedico a la investigació i aquí, per exemple, tinc una estabilitat que crec que si tornarà no la tindria.
Crec.
He tingut molts amics que també volien fer el doctorat i el volien fer a Catalunya i els ha costat molt més trobar una beca i després, normalment, quan acabes el doctorat, doncs, ja t'has de buscar algun postdoctorat en estranger o en algun altre lloc. I aquí, de moment, porto 6 anys treballant al mateix laboratori perquè, de moment, estic bastant estable aquí.
Per tant, Rosana, tu recomanaries a la gent, o sigui, si jo per exemple vull estudiar i m'és igual estudiar aquí a Barcelona o estudiar a un altre lloc, recomanaria estudiar a Praga?
Afecta més, entre cometes, o toca més perquè està en el teu país i toca més a prop.
Potser estudiar un màster i coses així, no? Perquè aquí la universitat és gratuïta per als xecs, però si vols estudiar en anglès és bastant cara. Per tant, no per estudiar màster i tal, però si el que vols és dedicar-te a la investigació o fer algun doctorat o alguna cosa d'aquestes, és un lloc.
Per tant, Raquel, aquests anys que has viscut des dels Estats Units
que,
bueno, fins avui, perquè
van entrar a la Unió
això és un
tobi
continuet, no?
Exacte. I crec que des de llavors la Unió Europea ha fet
més forts que has viscut dins del món del periodisme, per dir de manera forts.
Per tant, de moment les coses estan bé. Pot ser que canvia i no és la mateixa situació, però de moment està bé.
De feina, de vida, etcètera, i em va tocar viure una cosa excepcional com era...
Sort que has pogut fer allà i amb unes bones condicions i... I suposo que, hi haurà molta gent en la mateixa situació que també ho recomanaria en aquest cas.
Coses cada dia i no una, no.
Sí, de fet, hi ha una comunitat
com dius tu,
molt gran
que a Amèrica tornin a tenir Donald Trump i durant 4 anys doncs viuran intensament.
És
però és que aquí
perquè has dit que abans
quants,
que
quants anys
més
creus que viurem
que,
intensament
que,
encara perquè és
que són una mica més reservats que nosaltres. Però són simpàtics amb el turisme.
No.
No ho sé.
És que jo tinc, bueno, vaig una experiència una mica estranya a Sofia, que sé que no és el mateix, però també tira cap a Europa de l'Est, no? Tenen un passat comunista, i la veritat és que són una mica...
no confiar, esperar...
Curiosos, per dir-ho d'alguna manera. Sí, són com...
Que hi hagi menys crispació.
Quasi com que els molestes una mica de què fas tu aquí,
tot, no?
Que jo ho entenc, però,
no sé
clar,
si
vull dir...
Em
vinc a gastar diners, no?, en certa manera. Llavors, no sé si... Em va donar aquesta sensació de que com més tires
sobre,
cap a l'est, més reservats són i més els hi costa acceptar el forani.
A
nivell turista, potser en el dia a dia és diferent, eh?
Quina crispa estem donant als més joves?
Sí, tinc la mateixa impressió. De fet, moltes vegades quan anem amb els amics a restaurants i escolten que estem parlant
que
anglès o català, castellà,
la dialèctica i la...
Crec que la seva primera expressió és no ser molt simpàtics.
Et consideres una dona afortunada?
No se'n riuen massa.
Parle
i moltes vegades, quan després veuen que demanem les coses en xec, que suposa que entenen ja que no som gent que ha tingut ser
l'últim matí. I com t'arreglaves amb dos nens
allà als Estats Units? Però així en general, per al turista, crec que no són molt simpàtics. No ho entenc per què, perquè ara Praga és un destí turístic bastant popular i jo no sé exactament quin percentatge de l'economia depèn del turisme, però diria que bastant
alt.
Però no són molt simpàtics, sobretot el transport públic.
Sí, sí, és el que em va passar justament. Però pas bé de dir-m'ho, perquè aquest cop no em tornarà a passar igual.
Però
Bueno, Rosana, ha estat un plaer. Moltes gràcies pel teu temps, per la teva experiència, per les teves paraules.
Que crec que compensa
i, bueno, que vagi molt, tot molt bé.
Sí,
és que continuaríem parlant, però sense acabar el temps.
A TV3 no n'hi ha, Perquè, per exemple, tu vas anar a Estats Units.
No, moltes gràcies a tu, una abraçada.
Que
vagi molt bé.
Vas agafar el lloc del Bassas. Ara, no, 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 a Beirut,
no,
què passa? Que les dones encara no tenim fertilitat, ni tampoc
bé, doncs després de parlar amb la Rosana amb totes les, tot això que ens ha explicat tan interessant final, i tots aquests consells que ha donat la Raquel, social, aprofita. Bé, doncs continuem amb una de les nostres seccions preferides, que és la gastronomia. És molt diversa i estem segurs que us agradarà. És una cuina saborosa i molt colorida. La majoria dels plats combinen de forma equilibrada verdures i carns, com ha dit, no apte per vegetarians perquè tenen molta carn, però sens dubte l'ingredient principal són les espècies. Us hem de dir que si aneu a algun restaurant allà els menús són d'un sol plat, però és bastant abundant, això sí. No és costum en aquest país fer un àpat de més d'un plat.
Doncs comencem amb les sopes.
Tu has treballat amb el Ramon Pellicer, és el plat autòcton amb el Toni Cluanyes, ara ho fas en el Carles Prats.
Comencem amb la Xesca Brambrova. Es pot considerar la sopa nacional i és 100% vegetal. En aquest cas, és el tapa als vegetals. Porta pastanagues, xampinyons i patates.
I aquí t'has sentit més
compenetrada.
Ai, ai, ai.
Aquí ja no, aquesta no la demanem. I la Drats.
Jo crec que tots, perquè
és una resposta
són,
que
són bons professionals. Són bons professionals.
Només pels més atrevits. No,
anem ara amb l'Utop Bonec. Aquest plat típic d'influència alemanya i austríaca. I és una salsitxa macerada amb diferents tipus d'espècies que realment li donen un gust exquisit a la carn.
Nidelki. És un plat txec que sol acompanyar els plats principals. Són unes boles de farina fetes de patata i pa ratllat. Agafen encara més gust quan s'acompanyen amb guisats o salses.
Continuem amb la svikoda o filet de vedella marinat. És un dels plats més populars. Se serveix amb puré de patates, marmelada, desserts i mandonguilles de pa. La carn és tendra i la salsa és deliciosa. També tenim el goulash, que és molt similar al dels húngars, i és un plat excepcional de la gastronomia del país. Està fet de vedella i es cuina amb diferents pebrots i bastantes espècies. De fet, és un plat que es prepara a molts països.
Ara anava a preguntar això, bastant, precisament, si tu encara conserves el teu bon sentit de l'humor.
Un plat de carn crua que serveix amb condiments i un ou a sobre.
També tenim la carta i la portada de la Xina durant la mitjana, que és presentada de 9 de cada 10 peixos criats a la República Txeca.
Sou creïbles, que només aneu parlant d'una cosa concreta, només esteu d'acord amb l'independentisme i amb el procés,
i la veritat, a mi,
dinamització exterior, com us ho preneu, això?
Per què?
Bueno, ho has d'anar entomant.
El típic peix que veus a...
No ho diguis. Vale. I ara anem amb les postres. Les postres. L'estrudel de poma. És una massa generalment de mil fulls, plena de poma, canella i nous.
Tenim el medovnik, que és el pastís típic farcit de crema amb mel i canyella.
El palacinqui, creps de forma de con, normalment servides en gelat o salses.
Perquè hauria de començar a entrar gent una mica jove i això està costant. Però som els mateixos que fa... Per tant, jo puc que tingui
Anem ràpidament amb les tradicions i costums i hem de dir que Praga es va mantenir gairebé intacta durant la guerra. Això la va convertir en una de les ciutats europees més ben conservades. En la revolució de Vellut del 1989, Praga va començar a rebre més turistes i no ha parat de fer-ho fins al dia d'avui. Les seves principals celebracions són aquestes.
Romnitze. Aquesta tradició celebra el 2 de febrer i es basa en un dels proverbis i prediccions relacionats amb el temps. És semblant al Groundhog Day. Aquesta tradició antiga celta
festa se celebrava antigament amb una desfilada d'estelmes franceses en contra de les tempestes.
Celebra amb el dia del Sant Josep, se celebra el 19 de març, com aquí, i és una celebració nacional que commemora el sant del país, Josef, un dels noms més comuns a la República Txeca.
Pasqua. Els txecs tenen les seves pròpies tradicions de Pasqua. Evidentment tenen la seva tradició de curar i pintar ous, el cresllitxe, però d'una forma molt professional. I les formes més comunes són les geomètriques. Cada any es celebra una competició de decoració d'ous de Pasqua.
A tu t'agrada? A tu t'agrada com va?
Una tradició cuina molt bé.
És que penso que
en aquest aspecte podem dir que són molts més romàntics que nosaltres. És que el dia del treballador, ells celebren el dia de l'amor. Molt millor, no?
Clar que sí.
Ja sé una mica, ja un dia parlarem de TV3.
Doncs si l'1 de maig és el dia de l'amor. Els seis i les seques són molt originals. En comptes de celebrar l'amor per Sant Valentí, fan l'1 de maig. Les parelles s'ajunten al voltant de l'estàtua de Karel Hynek Macha, el poeta de l'amor txec, el patrín de Praga.
El dia de les bruixes. Al país sempre hi ha hagut una creença sobre el poder de les bruixes. Ara haig de dir-li adéu. Aquestes podien controlar el clima i ajudar que el sol i la calor arribés. I així va néixer aquesta celebració que té lloc el 30 d'abril. Es crema amb una mena de ninot que representa una bruixa perquè el clima fred pari.
També hi ha l'Open House. Durant dos dies de maig, normalment cap a setmana, diverses seus d'empreses, oficines i edificis obren les seves portes. Si estàs planejant visitar Praga al maig, tens una oportunitat única per veure llocs i interiors molt interessants.
Tele parlant amb ella, però és que jo parlàvem a TV3. Encara que TV3 és molt
també
gran, hi ha dues parts,
la part
de programes,
i es fan moltes activitats relacionades amb
Versalles,
aquest tema, i evidentment tot
ella,
està decorat
els informatius, que és Versalles, perquè els tenen molt més primats que la gent de programes. Doncs quan ens trobàvem amb el bar, no hi ha manera... Doncs és perquè se li deu haver acabat la pila. Se li ha acabat la pila. Des d'aquí ja fem un molt fort. Gràcies, Miquel. Ho sentim a l'ànima. L'havíem de convidar a venir.
Que t'interrompi.
Espero que senti això per internet. I nosaltres també ens acomiadem aquí.
Fins la setmana que ve.
Que tindrem moltes més notícies.
I abrigueu-vos que farà fred esta setmana.
Això diu el Tomàs Molina.
Sí, que estaves a fer reals. Que és que dos paracaidistes van estar a punt de matar Hitler. Llavors, si visiteu la ciutat o després de visitar-la, veieu-la. Jo ho faré aquesta setmana, si puc, i si no, durant el viatge a l'avió, perquè realment crec que és molt interessant arribar al país i conèixer una part de l'història.
Gràcies per la recomanació. I ara sí, anem ràpidament al sorteig. A veure quin país ens toca pel proper dia. Quin país, quina ciutat. Doncs bé, ja tenim...
Moltes pistes, no?
Sí. La primera és la tercera part de la seva població. Tercera part de la seva població va néixer en un altre lloc.
És la cinquena ciutat més cara del món després de Singapur, París, Sombra, Oslo i Zurich.
Sols ha tingut un cop d'estat que precisament va ser causat pel rom.
Ui, si es diuen d'anar a l'hotel no us espanteu. Si es diuen d'anar significa que estan convidant a anar al bar.
I la reina Isabel d'Anglaterra ha deixat en herència una carta que no poden llegir fins al 2085.
Ai, què posarà? Què posarà? Parlarà de la Meghan?
Però bé, us deixem aquí. Moltes gràcies per ser amb nosaltres i fins al proper dia. Una abraçada.
Esas formas arrojadas de la carrocería. Hay un pasillo hacia la luz, un túnel por el que correr, y yo mis pasos hacia ti, que no llegabas y llegaste al fin. Por cada sombra en la pared, un alma.
alma buscas otra forma de ser. Por cada sombra sin pared, un alma sufre el mar del ser infiel. Por cada sombra la pared, y un pasillo hacia la luz, un túnel por el que correr. Por cada sombra en la pared, por cada sombra en la pared, hay un pasillo hacia la luz, un túnel por el que volver. Por cada sombra en la pared, por cada sombra en la pared, hay un pasillo hacia la luz, por el que volver.